articles que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC 1. Tots som 1.
Les 8 en punt. Bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Sí, ens pensàvem que avui tancaríem un primer capítol de la llei d'amnistia, anàvem ben equivocats, fa mesos que en parlem i en continuarem parlant perquè de moment el text s'ha quedat encallat al Congrés. Just Junts ha complert amb les amenaces i ha acabat votant en contra. La portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ho justificava d'aquesta manera.
Junts no pot participar en deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats de la cúpula judicial polititzada espanyola. Tots hem demostrat que tenim voluntat de negociar. Mai l'hem negat ni la negarem. Per això esgotarem fins a la darrera opció per seguir-ho fent.
Un posicionament que no ha agradat gaire a Esquerra Republicana, la diputada Pilar Vall-Llogera ja ha respost així.
Aquesta amnistia no va de Puigdemont i no va de Rovira. Va de les 1.500 persones que fa 7 anys que tenen la seva vida en tela de judici perquè l'Estat els està reprimint. Va de demostrar que el judicial es pensa que és el legislatiu.
Amb aquest escenari, ara falta saber què passarà amb aquest no a la llei. Ara de seguida anirem cap a Madrid per saber què és el que passarà, com es pot complicar això, tant l'aprovació com els terminis que s'havien dit fins ara. Els ho preguntarem precisament també a totes dues, a Míriam Nogueras, de Junts, i a Pilar Vall-Llogera, d'Esquerra, a partir de 3:15. I també ho comentarem en temps de tertúlia amb la redactora en cap de Societat a la Vanguardia, Susana Cuadrado, l'advocat i escriptor Jordi Cabriel, redactor en cap del Nació Digital, Joan Serra, i l'advocat periodista i professor universitari, Josep Manel Silva. Més enllà de l'àmbit polític, dijous entrarem en la fase d'emergència per la sequera. Seran àrees de Barcelona i de Girona, afectarà més de 200 municipis i en aquests llocs no es podran superar els 200 litres d'aigua per habitant i dia. A banda d'això, també una altra decisió important que ha pres avui el govern és el de la regulació dels telèfons mòbils a les escoles. Es manté el que s'havia dit a primària, és a dir, que hi estaran prohibits, però s'endureix el que s'establirà a secundària. L'hauran de tenir apagat i tampoc el podran fer servir ni a l'hora del pati, ni al menjador, ni a les activitats extraescolars. I tot plegat al mateix dia també que els pagesos han decidit que faran mobilitzacions com les que fa dies que bloquegen les carreteres franceses. Es queixen de l'immobilisme de les administracions davant l'augment de preus. A aquesta hora, de fet, decideixen com es concretaran aquestes protestes i de seguida també hi anirem en directe. Ai, per cert, cap a la final de la tertúlia, avui reviurem l'incendi del Liceu. Demà farà 30 anys justos que es va cremar i el no ho sé, hem pogut parlar amb alguns testimonis que ho van viure en primera persona. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, demà de bon matí hi haurà boires a molts sectors interiors i núvols baixos en àrees de la costa i del prelitoral. Farà una mica més fred que avui, però amb el pas de les hores aniran a menys i al migdia, en molts casos, es rondaran els 15 graus. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Com dèiem, l'amnistia que s'encalla al Congrés després del no de Junts a la votació final. La llei que, com dèiem, ha quedat tombada per la majoria absoluta que sumen les dretes i Junts, que ha complert l'amenaça i s'ha oposat a l'aprovació. El seu argument és que la llei, amb el text actual, no té garanties perquè acabi beneficiant a tots els independentistes perseguits, començant per Carles Puigdemont.
El resultat final, 179 vots en contra i 171 a favor. D'aquesta manera ho anunciava la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol.
Al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento.
A banda de Junts, el PP, Vox, UPN i Coalició Canària hi han votat en contra.
Aquest no per majoria absoluta que deixa l'amnistia en una nova via. Ara es reobrirà la negociació, que s'allargarà diverses setmanes, i si hi ha acord, es tornarà de nou al ple perquè es torni a votar. Anem cap a Madrid des del Congrés dels Diputats. Jordi Armenteres.
Sí, la llei queda tombada, però tècnicament el que es fa és tornar a la fase anterior, al debat en comissió. Això passa perquè s'ha aprovat per majoria el dictamen que la setmana passada ja va sortir a la Comissió de Justícia. Aquí Junts sí que hi ha votat a favor, però en canvi ho ha fet en contra del text definitiu, que era exactament el mateix, perquè les esmenes havien quedat tombades. Per tant, ara toca convocar de nou la comissió per tornar a negociar, tot i que les postures semblen inamovibles. Hi ha un termini de 15 dies perquè tot es va fer pel procés d'urgència, però tothom admet que amb les eleccions gallegues d'aquí a 19 dies tot pot quedar paralitzat. És la segona derrota del govern de Pedro Sánchez en una votació aquesta legislatura, inèdit perquè els 4 anys anteriors no en va perdre cap.
Doncs bé, Junts justifica el no a l'amnistia amb un avís. Si s'hagués aprovat el text actual, s'hauria deixat a l'estacada alguns dels independentistes acusats pel procés. És per això que diuen ara guanyen temps i reclamen al PSOE que torni a negociar el punt que fa referència als delictes de terrorisme. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, és l'article de l'amnistia que porta més cua ara mateix. Segons Junts, la llei ha d'incloure tots els delictes de terrorisme relacionats amb el procés, sense matisos. D'aquesta manera, creuen que es faria net amb tots els independentistes encausats. Míriam Nogueras demana valentia al PSOE.
Però vostès saben que aquesta llei té forats. Forats per on la justícia prevaricadora espanyola pot deixar l'amnistia en paper mullat. Si podem corregir-ho, corregim-ho. Una amnistia selectiva no és el que vam signar i vam acordar.
Des de Junts admeten que si s'accepten els seus canvis a la llei corren el risc que Europa la tombi, però remarquen que seria un error posar la catifa vermella a la justícia espanyola.
I encara parlant de Junts, qui acaba de dir la seva és Carles Puigdemont en un comunicat.
Si ho fa a Twitter, on diu que no podien donar el seu suport a un projecte de llei que té mancances importants, que no s'han volgut corregir. D'haver comptat amb el seu vot favorable, hauria invalidat, diu, el compromís amb una amnistia integral, completa i sense exclusions. També agraeix, valora els esforços fets pel PSOE i Sumar en defensar una llei d'amnistia en un context hostil de violència verbal i a vegades també diu física, però lamenta que aquests esforços s'han quedat a mitges, potser com a conseqüència d'aquest clima, diu, irrespirable.
Doncs bé, això és el que diu Carles Puigdemont, una posició, la de Junts, que no entén el PSOE i que Esquerra evita criticar obertament. Els republicans ja han advertit que la llei d'amnistia era urgent perquè hi ha desenes de casos a tribunals amb centenars d'independentistes pendents. Els socialistes retreuen a Junts que precisament ells ara posin bastons a les rodes, Jordi.
Si Esquerra evita maximitzar les crítiques a Junts, tot i responsabilitzar-los de la sotregada. Diuen, per exemple, que amb el no d'avui els tribunals guanyen temps per fer més grans les causes contra l'independentisme i que al moment, diu Pilar Vallugera, era ara.
La pregunta és, avui, quina és la decisió que fa més fàcil el retorn a la lluita? Quina és la decisió que afavoreix més gent? I això només té una resposta, i és votar que sí. D'aquí a un mes, que no sabem si les condicions seran les mateixes, quan no s'hagi acceptat res, què farem?
Tant el PSOE com el govern espanyol assumeixen que hi haurà amnistia, però que Junts ha de recapacitar. Félix Bolaños.
La ley de amnistía entró impecable y constitucional en esta Cámara y así saldrá. Yo lo que pido, desde luego, a Junts per Catalunya es que reconsidere su posición, que vote la ley de amnistía como está, constitucional, impecable, que es una garantía de solidez y de robustez jurídica para todos y, por tanto, esa es la posición del Gobierno y del Partido Socialista.
El que diu és que si s'acceptessin les esmenes de Junts, els canvis que sí o sí vol Junts, el Tribunal Constitucional acabaria tombant la llei d'amnistia i els tribunals europeus farien el mateix, perquè en cap cas es pot amnistiar el terrorisme a Europa.
I de la seva banda, la Generalitat, que evita fer sang contra Junts, però reclama aprovar la llei d'amnistia el més aviat possible. Laura Vilagrà creu que l'independentisme no ha de generar frustració entre els represaliats. Adrià Santasusagna.
És un cop dur que avui no s'hagi aprovat la llei d'amnistia. Ho reconeixen a RAC1 fonts d'Esquerra i del Govern, que diuen que avui havia de ser una victòria de l'independentisme i creuen que Junts ha errat el tret. Públicament, però, els republicans i des del Govern no fan sang amb Junts i fan una crida a refer confiances i acabar aprovant la llei d'amnistia. En parla la vicepresidenta Laura Vilagrà.
Que Junts per Catalunya valori i expliqui la seva posició des del Govern de Catalunya. El que fem és actuar de forma responsable i, com els deia, nosaltres volem aprovar aquesta llei de seguida, perquè milers de persones avui estaven pendents d'aquesta llei i el que volem justament és tancar aquesta etapa per obrir-ne una altra, per abordar el conflicte polític i abordar la següent carpeta, que, com saben, és l'autodeterminació d'aquest país, és un referèndum acordat.
Vilagrà té clar que els jutges, acabi com acabi la llei, faran tot el possible per tombar l'amnistia.
I enmig de tot plegat, el PP demana per enèsima vegada al PSOE que retiri la llei d'amnistia. Creuen que la plantada de Junts avui al Congrés és una humiliació inacceptable a la Moncloa, Arnau.
Sí, aquest és el concepte que el PP s'esforça en remarcar. Humiliació. Primer, Alberto Núñez Feijóo, atac directe al PSOE.
¿Cuánto tiempo van a aguantar esta humillación diaria? Humillación diaria a sus siglas. a su historia, a la dignidad de cada uno de ustedes.
I després Miguel Tellado, el portaveu del PP, a més creu que els socialistes se'ls faran llargues les noves negociacions per l'amnistia.
Un mes más de un PSOE desangrándose en términos de reputación por parte del independentismo que parece estar disfrutando del momento. El PSOE no se ha plantado, al PSOE lo han plantado.
Demà Feijóo reunirà d'urgència la cúpula del PP per analitzar el nou escenari i decidir si mouen fitxa contra l'amnistia.
Doncs bé, sobre tot plegat, sobre aquest resultat de la votació avui al Congrés i també de com quedarà la llei d'amnistia, li hem preguntat al cap de política de l'ACN, Rafa Garrido, què en pensa.
Junts se l'està jugant fort amb la carta del bloqueig. Els seus vots són decisius, per a bé i per a mal, i ho vol deixar clar al PSOE a cada votació. Però aquesta estratègia, en aquest cas, pot acabar sent un tot o res. La llei d'amnistia torna ara a la comissió, on Junts intentarà que el PSOE cedeixi en algunes de les coses a les que ara no ha volgut cedir, i si aconsegueix que els socialistes es moguin i vagin al seu terreny, serà una victòria sense cap mena de dubte. Una victòria política total. Encara que després alguns jutges continuen en la seva guerra particular contra l'amnistia. Però si el PSOE no es mou, tot queda igual i d'aquí un temps la llei torna al ple del Congrés tal i com està ara, Junts no tindrà sortida bona. Si la tomba del tot, centenars d'encausats pel procés veuran esvair-se l'amnistia. Si l'acaba aprovant, només haurà aconseguit que tot es retardi per a no obtenir res més de lo que ja té ara. Junts se l'està jugant fort.
Gràcies, Rafa. La llei d'amnistia, doncs, que està, com dèiem, encallada per l'amenaça també de dos jutges que han fet mans i mànigues per deixar-la en paper mullat. Un investiga el tsunami democràtic i l'altre la trama russa del procés. I avui li hem sentit la veu a un d'ells, un fet que és molt poc habitual.
Se trataria de
Es tracta de la influència directa de Rússia en el procés d'independència de Catalunya. Donar suport a la independència amb l'objectiu que Rússia desestabilitzi primer la democràcia espanyola i han acabat obrir la porta del darrere per infiltrar-se en totes les democràcies liberals de l'Europa Occidental.
És Joaquín Aguirre, que ahir a la nit va aparèixer en una televisió alemanya, per això el sentim doblat la seva pròpia veu de l'alemany. La defensa de Puigdemont creu que després d'això hauria de plegar, Benet Iñigo.
És inaudit que un jutge d'instrucció parli dels casos que investiga més enllà de les seves resolucions, però un informatiu de la cadena alemanya ARD l'ha pogut entrevistar al seu despatx de la Ciutat de la Justícia i ahir va emetre declaracions de Joaquín Aguirre en una peça sobre l'amnistia. El magistrat hi defensava la seva tesi de la participació russa en el procés independentista amb el ben aplàcid de Puigdemont i el seu entorn. La defensa del cap de l'oficina del president, Josep Lluís Alay, no ha trigat ni 12 hores a fer servir aquesta entrevista en un recurs i li exigeix al jutge que s'aparti.
Des d'allà se anuncia el deber de abstención del titular de este juzgado ante lo inaudito que resulta que un juez conceda entrevistas y hable sin tapujos sobre un caso del que está conociendo.
De fet, l'advocat Gonzalo Boye ha presentat el recurs parcialment en alemany. És un escrit per oposar-se a l'allargament de la investigació 6 mesos més, perquè assegura que fa un any el jutge ja va tancar la instrucció i, per tant, ara no la pot prorrogar.
Un minut i arribarem a un quart de nou. D'altra banda, també ho dèiem en començar, el govern declararà finalment dijous l'emergència per sequera a l'àrea de Barcelona i també de Girona. És el dia que ha fixat perquè la comissió interdepartamental l'aprovi. Això després que avui les reserves dels embassaments del sistema Ter-Llobregat ja hagin baixat dels 100 hectòmetres cúbics. Ho explicava la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Les altes temperatures de la setmana passada van tenir, desgraciadament, un impacte rellevant en l'estat dels embassaments i va fer que es produís un descens pronunciat més propi de la primavera que no pas de l'època de l'any on estem ara. Així doncs, data assenyalada en el calendari, dijous, reunió, i amb molta probabilitat, ara sí, l'entrada en emergència serà una realitat els propers dies.
L'emergència que afectarà 202 municipis on viuen prop de 6 milions d'habitants i que implicarà un enduriment de les restriccions d'aigua, del Martínez.
L'entrada en vigor de l'emergència no serà automàtica, sinó que abans s'haurà de publicar el DOC, un tràmit que podria fer-se l'endemà mateix, divendres. Un cop això passi, totes les activitats econòmiques hauran de reduir el consum d'aigua, un 80% a l'agricultura, un 50% a la ramaderia i un 25% a les indústries. A més, els ajuntaments hauran de controlar que la despesa total d'aigua al municipi no supera els 200 litres per habitant i dia. Les noves restriccions també afectaran demana als ajuntaments que només podran regar espais verds i netejar carrers amb aigua no potable. I també l'esport, els centres que vulguin continuar omplint piscines o bé regar camps esportius hauran de compensar aquesta despesa d'aigua, per exemple, tancant les dutxes. Tot això afectarà mentre s'estigui al nivell 1 d'emergència, tot i que el pla de sequera encara preveu dos nivells més en cas que l'estat dels embassaments continuï caient.
I per la seva banda, els càmpings reompliran piscines amb aigua salada per esquivar les restriccions de l'emergència per sequera. Avui el sector s'ha reunit amb el conseller d'Acció Climàtica per proposar aquesta alternativa que requerirà adaptar les instal·lacions. Sílvia Solanes.
Asseguren que és una opció completament viable i més tenint 400 quilòmetres de costa a tocar. Matisen que no s'omple cap piscina de zero, sinó que es tracta de reomplir l'aigua que s'evapora i la que es fa servir per manteniment. A més, expliquen que no hi ha cap problema per barrejar aigües i començar a treballar amb aigua salada en una piscina d'aigua potable. L'únic que cal, diuen, són adaptar les instal·lacions, ho ha explicat a RAC1 el president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra.
Fer la barreja no té cap problema i en aquest moment el que hem de fer és adaptar els sistemes a la que comences a posar-hi aigua de mar. Aquesta aigua no pot anar a la xarxa de sanejament i el que hem de fer és posar un dipòsit per poder recollir aquesta aigua, tornar-la a filtrar i tornar-la a fer servir.
Paral·lelament, el govern ja prepara un paquet d'ajudes per adaptar les instal·lacions i permetre la reutilització d'aigua i reduir-ne el consum.
I mentrestant, en alguns municipis han optat per ampliar aquestes mesures. Per exemple, Vic, que ha anunciat que seguirà l'exemple de Girona i que també tancarà les dutxes dels centres esportius els dies que hi hagi entrenament. Això tot i que recordem que la capital d'Osona ni tan sols és a la llista de municipis que entraran en emergència, sinó que continuarà en excepció. L'altra cara de la moneda no, però pel que fa a la sequera la trobem als pantans de l'últim tram del riu Ebre, Mequinensa, Riba-roja i a Flix. Com que estan molt plens, avui han hagut d'obrir comportes durant 6 hores. Mequinensa, que encara és a l'Aragó, és la gran referència al riu Ebre per l'abastiment d'aigua potable a Tarragona gràcies al mini transvasament. Més detalls des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, Mequinensa estava abans d'obrir comportes avui al 83% de la seva capacitat. Ha deixat anar aigua aquest matí a un cabal de fins a 1.400 metres cúbics per segon, riu avall, conjuntament amb els embassaments de Riba-roja i Flix, ja a Catalunya. Les pluges riu amunt a l'Aragó, Navarra i al País Basc expliquen el bon estat d'aquests pantans, que formen un mateix sistema de reserva d'aigua que és clau per Tarragona i també per les Terres de l'Ebre gràcies al minitransvasament. La crescuda controlada està impulsada per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que és competència del Ministeri per la Transició Ecològica. Forma part, a més, de la gestió dels cabals ecològics al tram final del riu Ebre fins a la desembocadura. L'any passat no es va poder fer aquesta crescuda per culpa de la sequera. Amb el desembassament també es fa espai per l'aigua que es preveu arribarà a les properes setmanes de riu Ebre amunt.
I a tot això, 9 de cada 10 catalans admeten que estan preocupats per l'emergència climàtica. De fet, la població catalana el situa com el principal problema al qual s'enfronta la humanitat, per sobre del terrorisme, dels conflictes armats i també de les pandèmies.
Així ho assenyala un estudi de Sigma 2 fet per la Fundació AXA, que ha enquestat més de 5.000 persones arreu de l'Estat. El 90% de catalans consideren que els fenòmens meteorològics extrems, com les sequeres, els incendis i les onades de calor, són la conseqüència més greu del canvi climàtic. I a l'hora de buscar-ne els culpables, la majoria d'enquestats assenyala l'activitat industrial, la desforestació i el consum de combustibles fòssils. L'estudi també indica que 8 de cada 10 catalans no compra tants productes ecològics com voldria per culpa del preu elevat, una barrera econòmica que afecta sobretot els menors de 30 anys, tot i que són els més conscienciats amb el canvi climàtic.
Les 8 i 17 minuts, els alumnes de secundària hauran de tenir el mòbil apagat dins els instituts, també en espais comuns, com ara la biblioteca i durant les hores del pati, al menjador i quan es facin extraescolars. Només el podran engegar si els ho autoritza un professor per motius pedagògics. La Conselleria d'Educació ha enviat avui als centres el seu esperat reglament d'ús dels telèfons intel·ligents després de mesos de debat, Audal.
Sí, normativa sense sorpreses a infantil i primària, on el mòbil queda totalment prohibit, i si algun infant en porta, ni tan sols el podrà entrar a l'aula i haurà de desar-lo fora. Hi havia més dubtes de què passaria a secundària i finalment el departament ha triat l'opció que el telèfon estigui apagat sempre que un professor no digui el contrari, ho explicava la consellera Anna Simó.
Només quan estiguin justificats educativament i sempre prioritzant l'ordinador portàtil que tenen a l'aula, es poden fer servir a l'aula. I això ho decidirà el centre.
Els centres tindran cert marge per adaptar la normativa, per exemple, el poden prohibir del tot o concretar els càstigs pels incomplidors. Ara bé, si volen tenir una política menys restrictiva, hauran de demanar permís al departament i justificar-ho. Els centres tindran fins al mes de setembre per incloure la regulació a la seva normativa interna.
Doncs bé, ara per ara les famílies creuen que el departament encara ha fet curt. La presidenta de la FAC, Belén Tascón, diu que el reglament dona massa màniga ampla als centres i des de la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils, Xavi Casanovas creu que el mòbil ni tan sols hauria de poder entrar als instituts. Tots dos n'han parlat a RAC1.
No garantim que la situació sigui molt diferent de la que és ara, perquè ara ja existeixen la majoria dels educatius aquestes normes de funcionament de centre. El que volíem anar era més enllà, que fossin per tots iguals.
A manca de contundència per part del Departament d'Educació, el que farem és demanar que a les normatives de funcionament dels centres, de tots els instituts, s'hi reculli una restricció total.
Tot plegat mentre demà el Ministeri d'Educació es reuneix amb les comunitats autònomes per mirar de pactar un criteri comú. Això malgrat que molts territoris també ja han tirat pel dret. A més de Catalunya, el govern de les Canàries ha presentat avui el seu pla de control dels mòbils, que de fet és molt similar al del català. I parlant de mòbils, aquests dies es fa a Barcelona el Congrés Audiovisual ICE, que té projectes a llarg termini per Barcelona, i ha insistit el màxim responsable del Congrés, Mike Blackman, en l'arrencada del Saló aquest matí a la Fira Gran Via. Des d'avui fins divendres s'hi esperen més de 70.000 visitants. S'hi ha passejat aquest primer dia la Montse Martí.
A banda de les pantalles gegants amb imatges i so immersius que inunden aquest congrés, aquests dies són dies de moltes reunions, moltes presentacions i conferències aquí a l'ICE. Mike Blackman diu que és una edició molt especial.
La 20a edició de l'Integrated System Europe és realment especial perquè celebrem fites fantàstiques. Però també us vull garantir que encara tenim gana. Som ambiciosos i tenim grans plans per als pròxims 20 anys. Des dels inicis, el 2004 a Ginebra, hem vist molts avenços. Hem crescut substancialment i hem canviat d'ubicació 4 vegades en 20 anys. No està gens malament. Ara ens hem instal·lat a Barcelona i estem molt contents.
In Barcelona.
La intel·ligència artificial és una de les protagonistes d'aquesta edició. Aquests dies aquí a l'ICE s'hi pot veure com s'està integrant aquesta tecnologia en diferents productes audiovisuals. Aquest migdia Microsoft i MediaPro han escenificat també un acord per posar en marxa un laboratori d'intel·ligència artificial. Es tracta de compartir coneixement, diuen, tecnològic i de negoci per desenvolupar solucions clau en el sector mèdia.
I un dels àmbits on convergeixen precisament les tecnologies d'imatge, de so i d'internet és en la videoconferència. En aquest negoci sempre ha tingut molta presència l'ICE. En Víctor Endrino hi ha anat a repassar quines novetats hi ha.
Es tracta d'un sistema que aconsegueix virtualitzar l'interlocutor i representar-lo d'una manera tan realista que sembla que el tinguis davant. És una manera d'humanitzar les videoconferències que ha presentat Logitech i que s'anomena Project Ghost. Omar Dicon, de Logitech, ens ho ha explicat.
Busca establecer estas conversaciones mucho más cercanas, conversaciones que se sientan casi como reales en persona. La distancia se elimina. La diferencia de este caso es que pareciera que estuvieran teniendo una conversación uno a uno, aislando cualquier elemento distractor como una computadora.
Se'n podran beneficiar sectors tan diversos com l'empresa, les consultes mèdiques, els terapeutes, psicòlegs i totes aquelles situacions que requereixin una conversa més propera, íntima i càlida que una pantalla d'ordinador.
I per cert que al marge de la part tecnològica, ara que parlàvem també de sequera, els congressistes de l'ICE també estan al cas de la situació, Montse, que s'està vivint aquests dies a Catalunya.
Sí, estan al cas i si encara no ho estan, els n'informa un missatge que apareix a la pantalla gegant de LED transparent que hi ha a l'entrada principal d'aquí al Congrés. En un missatge en anglès els diu que Catalunya viu una situació de sequera i els demana que aquests dies que estiguin a la ciutat gastin el mínim d'aigua possible.
Set minuts per arribar a 9:15. Ho dèiem també en començar. Els sindicats i les organitzacions de pagesos catalans seguiran els passos dels agricultors francesos i sortiran al carrer per reclamar mesures davant la crisi de preus. De moment han anunciat mobilitzacions pel 13 de febrer. A aquesta hora estan decidint, de fet, en una assemblea com es concreten totes aquestes propostes, una trobada que es fa a la Fondarella, al Pla d'Urgell. I anem en directe. Julien Andrés, bona nit.
Bona nit, doncs sí, ja ha començat la que és la segona assemblea aquí a Fondarella en una sala plena de gom a gom. De fet, fins i tot hi ha pagesos a fora al carrer. Una iniciativa que va començar amb un grup de WhatsApp i només comença la reunió ja han anunciat que tallaran l'autovia a l'àrea de Vilassana, aquí al Pla, el dia 6 en tots dos sentits. Ara, de fet, estàvem comentant els aspectes que els ha portat aquí, com l'excessiva burocràcia, l'increment dels impostos i el salari interprofessional, tot plegat entre aplaudiments.
Doncs moltes gràcies, Julen. Estarem pendents també de les decisions que prenguin per aquestes mobilitzacions, com dèiem, dels pagesos catalans previstes pel dia 13 de febrer. I en aquest context, l'economia espanyola resisteix la frenada europea. El 2023 ha crescut un 2,5% i és una dècima més del que s'esperava el mateix govern espanyol.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I ha estat sobretot gràcies al consum privat, al bon comportament del mercat laboral i també de les exportacions.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, pronostica que Espanya també continuarà sent la locomotora de l'economia europea aquest 2024.
En el último trimestre se mantiene el pulso de nuestra economía con un crecimiento de 0,6% respecto al trimestre anterior. Y esto es muy importante porque nos sitúa en un punto de partida ventajoso para el 2024 poder cumplir nuestro objetivo del 2%. Con todo ello, se espera que España sea la gran economía de la zona euro que más crezca, no solo en 2023, sino también en 2024.
Això pel que fa al PIB i pel que fa als preus, han repuntat lleugerament al mes de gener. Segons l'INE, l'IPC ha pujat una dècima respecte al desembre i se situa al 3,4%. Val a dir que l'encariment ha coincidit amb la retirada d'algunes ajudes del paquet anticrisi del govern espanyol, que ha provocat, per exemple, un encariment de l'electricitat. En canvi, els carburants s'han abaratit.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i 26 minuts és un altre dels titulars del dia. A partir de demà ja no caldrà dur la mascareta per anar als centres sanitaris. Salut ha decidit retirar la mesura després que les dades epidemiològiques mostrin un descens de casos de grip, també del Covid i de la bronquiolitis. Joel Penya.
Salut va fer obligatòria la mascareta el 9 de gener, després que es diagnostiquessin més de 70.000 casos d'infeccions respiratòries en una setmana. Els últims 7 dies se n'han diagnosticat menys de 50.000 i continuen anant de baixada. A més, l'augment lleuger de casos de grip entre els menors de 14 anys que es va registrar la setmana passada ha quedat desdibuixat. En totes les franges d'edat s'han diagnosticat menys grips. També ha caigut considerablement la xifra d'ingressats amb Covid en llits d'hospitals. Ara n'hi ha 385, mentre que dimarts de la setmana passada n'hi havia més de 500. Amb aquesta xifra sobre la taula, el govern ha decidit retirar l'obligatorietat de dur mascareta per entrar als centres sanitaris. Ara només és una recomanació. A més, Salut també continua recomanant que se la posin les persones que tinguin símptomes.
I per cert que l'estat espanyol ha aprovat també la vacuna contra el virus de la bronquiolitis per embarassades i per majors de 60 anys.
És un medicament de Pfizer que també serveix per immunitzar els nadons durant els primers 6 mesos de vida. La vacuna també transfereix els anticossos al fetus i així el protegeix durant el mig any que és més vulnerable. El Ministeri de Sanitat la subvencionarà per les embarassades, però encara no pels majors de 60 anys. Els propers mesos entrarà al calendari de vacunació.
I encara en l'àmbit de la salut, atenció, això, menjar peix blau i marisc pot reduir el risc de desenvolupar demència i Alzheimer. Ho diu un estudi coliderat per l'Hospital del Mar. La investigació posa, doncs, la primera pedra a investigar si tenir nivells d'omega-3 alts en sang pot prevenir o, si més no, retardar aquestes malalties.
L'estudi associa l'àcid gras que porten aliments com el salmó, la tonyina i les nous a un risc menor de tenir demència o Alzheimer. En cap cas, això sí, diu que hi hagi un risc zero. L'investigador de l'Hospital del Mar, Aleix Sala Vila, explica a RAC1 que han posat el marc per poder estudiar en profunditat com l'alimentació afecta el desenvolupament d'aquestes malalties.
No podem inferir que la causa és específica, és a dir, hi ha com una associació. Però, esclar, probablement hi ha altres factors que també estan jugant aquí. Probablement qui té nivells més alts de omega-3, doncs probablement es cuida més, fa més esport, fuma menys, etc.
Per fer l'estudi s'han agafat dades de més de 260.000 persones de més de 40 anys de la base del UK Biobank. Fins ara, les investigacions d'aquesta mena es feien amb majors de 50 anys com a mínim.
Un minut i arribarem a 9:15. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys per la mort violenta d'un altre a Cornellà de Llobregat. La policia ha trobat el cos de la víctima dins d'un cotxe de matinada.
La víctima tenia 28 anys i, segons la policia, hi ha indicis de violència. El cos era dins del maleter i sembla que el sospitós li hauria intentat calar foc. Algunes fonts apunten que el cas podria estar relacionat amb una venjança per un tema de negocis, tot i que l'autoritat judicial n'ha decretat el secret de les actuacions.
A Flaçà, al Gironès, els Mossos han detingut el presumpte autor de l'assassinat masclista de Torroella de Montgrí.
L'arrestat és la parella de la dona que van trobar morta dins d'un cotxe diumenge passat amb diverses ganivetades. Els Mossos van trobar el cadàver de la dona dins del vehicle que li havia deixat un amic. Fonts de l'entorn de la víctima expliquen que el detingut havia demanat a uns amics que l'ajudessin a marxar de Torroella de Montgrí.
I encara en crònica de successos, uns lladres s'han endut 10.000 litres d'oli d'oliva d'una distribuïdora de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat. L'empresa Olis Bargalló calcula que ha perdut més de 70.000 euros.
La companyia explica que els lladres van accedir a les instal·lacions la matinada de dilluns i es van endur moltes garrafes d'oli i la caixa forta. Els intrusos van anul·lar els sistemes de seguretat i van accedir a la nau amb un camió per carregar els palets amb les garrafes d'oli de diverses varietats. No és la primera vegada que roben a Olis Bargalló. L'abril de l'any passat els van robar diners.
I d'altra banda, els tiedecs dels Mossos han desactivat més de 8.000 bombes de la Guerra Civil en els últims anys, moltes en zones de batalla, però també d'altres que estaven amagades a prop de la frontera amb França, on hi havia instal·lacions militars i fins i tot en cases particulars i en convents. La policia calcula que queden encara molts artefactes per descobrir. Benet Iñigo.
700 artefactes l'any i repartits per tot Catalunya, però amb diferències. A l'Alt Urgell n'han desactivat gairebé 2.000 perquè hi havia un camp de tir. A la Ribera d'Ebre, un miler fruit de la Batalla de l'Ebre, però després ja venen comarques com el Bages o el Baix Llobregat, on el front no va ser tan intens. En alguns casos, com aquest gener a Castellbisbal, s'han trobat granades de mà amagades 80 anys al fals sostre d'una casa particular on ara han fet reformes, ho explica l'historiador Jordi Amigó.
Aquestes granades es troben en aquest context d'unes persones de la CNT que marxen i que pensen que tornaran, amb aquesta intenció de poder tornar i trobar-los.
El local va passar a mans de la Falange després de la guerra sense saber que tenien les granades sobre el cap. El 2017 també van trobar granades i fusells en un convent de Vic durant un temps ocupat per anarquistes i que van descobrir monges de clausura també durant una reforma. Sigui on sigui que apareguin les restes, en tot cas, els Mossos recorden que són perilloses i que cal trucar immediatament al 112.
Les 8 i 31 minuts, al Pròxim Orient, soldats d'Israel s'han infiltrat a un hospital palestí i han abatut a trets a tres milicians de Hamas. Anaven disfressats de personal sanitari i de dona per passar desapercebuts. Segons el govern de Tel Aviv, tots tres formaven part d'una cèl·lula terrorista que s'amagava a l'hospital de Cisjordània i que planejava un atac imminent.
En aquest sentit, Israel referma que Hamas continua fent servir els centres sanitaris per amagar-hi soldats i armes i assegura que utilitza els palestins com escuts humans. Hamas ho nega i acusa el govern de Netanyahu de vulnerar el dret internacional, que prohibeix expressament atacar hospitals sempre que no es facin servir per planejar atacs contra l'enemic.
I en l'àmbit cultural, ho hem sabut fa poca estona, Imma Monsó és la guanyadora del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any amb La mestra i la bèstia. És el guardó més ben dotat per una obra publicada en català, el Premi Òmnium, que s'acaba d'entregar a la Casa Rius de Barcelona. Mar Poyato.
Imma Monsó ha guanyat el Premi Òmnium amb una novel·la basada en la història d'una noia, la Severina, que decideix anar-se'n a un poble de l'Alta Ribagorça en ple franquisme a fer de mestra d'una escola rural. Monsó ha aprofitat per reivindicar la lluita per la llengua.
La llengua, lògicament, també la defenso. Primerament la defenso doncs, a la meva manera, fent les novel·les més honestes que soc capaç. I vull, òbviament, que sobrevisqui, no sols que sobrevisqui, sinó que visqui, però viure és també precisament bategar, barrejar-se, embrutar-se si cal, evolucionar, perquè la llengua finalment és del poble, bàsicament.
El jurat ha escollit Monsó per unanimitat. Les altres dues finalistes del Premi Òmnium han sigut Maria Climent, amb A casa teníem un himne, i Elisabet Riera, amb Una vegada va ser estiu, La nit sencera. El Premi Òmnium està dotat amb 20.000 euros, que són pel guardonat, i a banda es destinen 5.000 euros més per promocionar l'obra guanyadora.
Ara bé, aquest però no és l'únic guardó literari que hem sabut avui. El músic, divulgador i també col·laborador del Versió Recuix, Ramon Gené, ha guanyat també el Premi Ramon Llull per l'obra Història d'un piano. És el premi, en aquest cas, més ben valorat de les lletres catalanes, amb 60.000 euros. La novel·la basada en fets reals arribarà a les llibreries el 6 de març. Maria Cusó.
És una història d'amor a la música que comença amb el descobriment, dins un piano de cua de principis de segle, d'un secret que ha estat amagat durant anys. A partir d'aquí, el propietari del piano començarà una cerca que el portarà per tot el continent i per alguns dels episodis que han marcat la història recent. En parla Gené.
No és autobiogràfic, és la biografia d'un instrument. La biografia d'aquell instrument és la biografia de tots els que han envoltat aquell instrument durant més de 100 anys. Moltes persones sorprenents i moltes persones que han viscut els moments, potser no d'una manera notòria, però d'una manera anònima, però els moments transcendentals de la història d'Europa al segle XX. No?
El llibre s'ha imposat als altres quatre finalistes i es publicarà el 6 de març en català a Columna i en castellà a Destino.
I de la literatura passem a la música, perquè ja està tot a punt per la primera semifinal del Benidorm Fest. Una eliminatòria que començarà a 3:15 de la nit i que obriran aquests que sentim, els Lérica. L'expectació és màxima per veure l'actuació de la catalana Sofia Coll, l'exconcursant d'Eufòria, que a més arriba com a gran favorita de la nit. La barcelonina que espera endur-se la victòria i representar a Televisió Espanyola a Eurovisió amb aquest Here to Stay aquesta nit, però també passaran per l'escenari l'actriu Angie Fernández i els Nebulosa, entre d'altres. De les 8 propostes d'avui, només en passaran 4 després de les votacions del jurat i també del públic. Per tant, a Benidorm ara mateix es respiren molts nervis. Anem cap allà, enviat especial de RAC1, Jordi Ramos.
Després de dues edicions amb girs inesperats, avui tot el públic i especialment l'Eurofan està pendent de com seran aquestes 8 actuacions. Els artistes han mantingut un secret estricte mentre es preparaven a consciència per la prova de foc que suposa aquesta nit. En el seu cas, Sofia Coll es mostra confiada per la feina feta amb declaracions a RAC1.
Amb les últimes preparacions, abans de l'actuació, comencen a aparèixer els nervis de tant en quant, però bé, ben controlats. Estic molt contenta amb l'equip, amb com està quedant tot. Res, concentrada doncs amb el que està dins del meu abast, en tenir tots els detallets controlats, i ja està.
Coll serà la tercera en actuar en una gala que, segons Televisió Espanyola, estarà plena de sorpreses. A banda dels concursants, hi actuaran Vico, Baret, Abraham Mateo i l'italià Mr. Rain, tot plegat a la primera cadena i a RTV Play a partir de, com dèieu, 10:45 de la nit. Un horari, per cert, que va ser criticat l'any passat, però que mantenen, com diuen ells textualment, perquè és el més encertat.
Una primera semifinal del Benidorm Fest que serà aquesta nit i demà a casa nostra, concert de comiat de l'actual sala Sidecar de Barcelona amb Sidoní. Els de Mar Ros, que són el grup sorpresa que actuarà demà aquest concert que ha preparat la direcció de la sala abans de traspassar el local. Un doble concert que han batejat com l'últim ball i que entre avui i demà també veurà passar, per exemple, els Ladilla Russa. I José Le Santiago, cantant de Los Enemigos. Un comiat després de 40 anys que ja té totes les entrades exaurides, Maria.
La sala Sidecar de Barcelona és un testimoni viu de l'escena musical de la ciutat. Les seves parets han vist actuar grans noms internacionals com Manu Chao o Pete Doherty, però també han estat testimoni del bo i millor de l'escena catalana, amb concerts tan recordats com els de Sisa, Pau Riba, Elèctrica d'Arma o Muixca, que hi actuava fa tot just un any. A partir de demà, la sala comença una nova etapa, amb canvi de direcció. Roberto Tiers, el responsable de la sala durant 40 anys, confessa a RAC1 que aquestes 4 dècades han passat molt ràpid.
Quan nosaltres vam començar a Barcelona, havia 3 sales, el Carme, el Celeste i el Màgic, que programaven, i la resta era absolutament, era un desert. Avui en dia tenim sales, tenim grans festivals i van estar una mica el que volíem i ho hem aconseguit.
A partir de l'1 de febrer, Sidecar canviarà de mans, però la nova direcció garanteix que seguiran apostant per la música en directe.
I encara en música, ja sabem, els caps de cartell del Cruïlla D.O. Terra Alta. Hi haurà Oques Grasses. I també Figaflaues. Es farà el 20 i el 21 d'abril a Batea i també hi haurà les actuacions de Gertrudis, que celebra els 20 anys del seu debut, i del Pony Menut, la versió infantil del Pony Pisador. I també té noves confirmacions, és l'ambassat de Sabadell amb Samantha Hudson.
No quiero oír tu maldita opinión, no puedo más, por favor, me tienes aburrida.
També hi haurà Calavento. Maral, alguns dels grups que, com dèiem, se sumen al cartell del festival que es farà del 16 al 19 de maig al Parc Catalunya de la cocapital vallesana. Altres noms que ja estaven confirmats d'aquest any són Antònia Font, que donaran el tret de sortir del festival, Guillem Gisbert, Muixca i Rosowski. I de Cat Empire s'afegeix al cartell de l'Alma Festival de Barcelona. Que s'actuaran el 10 de juliol al Poble Espanyol. Les entrades es posen a la venda aquest divendres a les 10 del matí al web del festival. I encara un últim apunt, en aquest cas de cinema. Amazon farà un documental sobre la malaltia que té Celine Dion, la síndrome de Steve Pearson. Titularà I am Celine Dion i explicarà tot el procés des que li van diagnosticar aquesta malaltia fins que ha après a conviure. I la cantant va fer oficial el diagnòstic fa poc més d'un any quan va haver de cancel·lar la gira mundial. El documental, però, encara no té data d'estrena. Minuts i arribarem a les 9 de la nit. Moment per repassar els esports amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Xavi Hernández, que ha donat avui més explicacions del seu adeu del Barça al final de temporada.
Sí, el tècnic ballesà ha dit que ho tenia decidit des de feia temps perquè no se sent valorat tot i haver guanyat la Lliga i la Supercopa la temporada passada.
La decisió la tenia presa de fa molt temps. Penso que no es valora prou la nostra feina. Crec que vam venir aquí en un dels moments més difícils de la història del club i la decisió passa per aquí. Per això tenia decidit ja fa molts mesos, de fet a principi temporada, que era l'última meva com a entrenador.
Xavi Hernández també ha dit que és impossible gaudir sent l'entrenador del Barça, però també que està disposat a tornar en el futur. Per cert, des d'Anglaterra, Pep Guardiola ha donat suport avui entenent la decisió de Xavi, precisament per la dificultat que encarna el càrrec d'entrenador del Barça. Xavi Hernández, que ha parlat avui en roda de premsa perquè el Barça juga demà a la tarda a Montjuïc contra l'Osasuna, el partit de Lliga que té ajornat per la disputa de la Supercopa, un partit que es perdrà Joao Fèlix, que s'ha lesionat a l'entrenament d'aquest matí i s'ha fet un esquinç al turmell dret.
I ahir vam explicar que el Barça no fitxarà més reforços al mercat d'hivern, però avui ha deixat enllestida la incorporació d'un jugador pel filial per la temporada vinent. Es tracta de Lucas Bergvall.
Sí, centrecampista suec de només 17 anys, juga al Djurgårdens i ha debutat amb la selecció absoluta del seu país. El futbolista ha dinat aquest migdia a Barcelona amb el director de futbol del Barça, Deco, i tot ha quedat acordat, pendent, això sí, de la firma. El Barça pagarà per ell 7 milions d'euros més 3 en variables i Bergvall s'incorporarà l'estiu vinent en fitxa en principi del Barça Atlètic. La idea és que es vagi incorporant al primer equip de manera gradual.
I, d'altra banda, el Barça femení ja és a Lisboa sense Oshoala.
L'equip de Jonathan Giraldez tancarà demà contra el Benfica a la fase de grups de la Champions, partit intranscendent perquè ja té el Barça garantida la classificació com a primer del seu grup. La notícia és que Sisat Oshoala no ha viatjat a Portugal amb l'expedició perquè és a punt de tancar el fitxatge per un equip de la Lliga dels Estats Units que deixarà la caixa culer 150.000 euros. La davantera nigeriana acaba contracte aquesta mateixa temporada. Tampoc ha anat a Lisboa Irene Paredes, que està afectada per un virus respiratori.
I en bàsquet, Ricky Rubio ja s'entrena amb el Barça.
El Barça del Masnou ha estat un mes a l'entrenament de l'equip de Roger Grimau per acabar de preparar el partit d'Eurolliga de demà contra la Virtus de Bolonya. A Rubio se l'ha vist somrient i amb bon nivell físic, però el tècnic Roger Grimau ha evitat fer cap referència a una possible incorporació del Barça del Masnou a la plantilla.
Feliç per veure el Ricky a una pista. Crec que és molt bona notícia, però única exclusivament per ell, per el seu procés de recuperació i com a institució, com a club, que també crec que hem d'estar molt feliços que ell hagi triat el nostre club com a part del seu procés de recuperació i a partir d'aquí tots ens ajudem, nosaltres amb ell, ell amb nosaltres.
Per cert, demà serà notícia un altre jugador legendari del bàsquet català amb carrera important a l'NBA, Marc Gasol, que ja té 39 anys i no juga cap partit des de la temporada passada, anunciarà demà a la tarda el seu futur.
Doncs també n'estarem pendents i tenim el Joventut jugant partit de l'Eurocup contra l'Apoel de Tel Aviv.
Sí, és un partit envoltat també d'una forta càrrega política amb una manifestació pro-palestina davant del pavelló que estava convocada una hora abans del salt inicial.
Doncs anem cap a Badalona. Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit, sí, concentració convocada per Comunitat Palestina a Catalunya que ha plegat unes 250 persones amb proclames contra el conflicte a Israel, crits com no és una guerra, és un genocidi, tot plegat per la visita de l'Apoel de Tel Aviv aquí a Badalona, acompanyat d'un centenar d'aficionats israelians que se situen a la tercera anella del pavelló i que podeu escoltar i que han entrat una bona estona abans de l'inici del partit, tot plegat enmig de mesures de seguretat reforçades, això sí, sense cap incident registrat, això fora de la pista. A la pista és un partit important per la penya, segon contra quart de la penúltima jornada de la fase regular de l'Eurocup, a 4:45 per al final del primer quart, Joventut 9, Hapoel 16.
Gràcies, Dani, n'estarem pendents, que vagi bé, bona nit. I gràcies, Quim, també, bona nit.
Bona nit.
I a acabem, com sempre, amb el temps. Abel Queralt, bona nit.
Bona nit.
Últim dia del mes de gener, demà.
Sí.
No, avui.
Encara no, encara no.
Com s'ha d'acabar aquest dia?
Doncs mira, amb pocs
aquest
canvis.
Aquest dia i aquest mes, vull dir.
Sí, exactament. Amb pocs canvis respecte avui... L'única novetat és que farà una mica més de fred de bon matí. No gaire, eh? Tampoc serà una matinada especialment hivernal. Poques glaçades, bàsicament algunes al Pirineu i no especialment importants. Un dimecres que començarà de nou amb boira en sectors de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre, de la Plana de Lleida. Tot plegat anirà menys amb el pas de les hores. També hi haurà núvols, com avui, en sectors de la costa i del prelitoral. També aniran a la baixa, s'aniran esvaint amb el pas de les hores, i al migdia en general farà sol. Cap a Ponent pot costar una mica més, aquestes zones de la Plana de Lleida, pot costar una mica més que la boira acabi desapareixent, i al migdia temperatures molt semblants a les d'avui, en general, entorn dels 15 graus. Ahir la més alta, recordem que la vam tenir a Viella, al Pirineu, les més
19,
altes
d'ahir, no,
19,2, també les més altes també, tret del Pirineu, doncs, zones de Ponent. Avui les més altes les hem trobat en sectors de la costa i del prelitoral, 17-18 graus, es pot repetir demà. En conjunt això quedem, al migdia, entorn dels 15 graus, en alguna zona de la Catalunya Central o de Ponent, on costa una mica més que marxi la boira, aquí les temperatures més frenades, un dia tranquil, i el que dèiem, on el dia comenci gris, tapadot, o amb cel variable, i acabarà sortint el sol.
Gràcies, Abel, ho actualitzem d'aquí una estona.
Molt
que vagi
bé,
fins ara.
Fins ara.
3:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
D'explicar això avui, perquè no sé si heu sentit de fons, ara quan parlava l'Abel, quan ens acomiadàvem de l'Abel, no sé si heu sentit de fons un ostres.
Pedrín Faldó.
Era la Susana Cuadrado, doncs, que se sorprenia perquè avui estem en un estudi reduït. Si ja heu sentit avui RAC1...
Que jo puc fer cametes aquí amb el Joan.
Exacte, no, no, avui estarem més a prop que mai.
Em podria fer amb el Silva, eh? Ja
també, sí, sí. Ai, sí, important no moure'ns gaire, perquè la cosa avui estem força estrets. No, si heu escoltat avui RAC1 durant el dia, haureu sentit que hi havia unes petites interferències.
Jo ara dic que
no era problema de la vostra ràdio.
Pensava que les meus auriculars, perquè si he posat la música em sonava bé.
Era nostra, era nostra. I per això, mentre estan intentant, doncs, arreglar aquest problema, ens hem hagut de traslladar a un estudi una miqueta més petit. Però com que som ben avinguts, doncs cap problema. Res, Susana Cuadrado, Jordi Cabré, Joan Serra, Joan Manel Silva, com esteu? Bona nit.
Bé, tinc una mala sort que ha tocat el cabre al costat.
Bona nit.
Va, vinga. No comenceu, eh?
Estem tan a prop que...
Exacte, estem aquí. Hem de fer una mica d'equilibris, però jo crec que ho aconseguirem, eh? Avui ens podrem mirar als ulls tots, no?
Que a vegades és que estem molt a prop.
molt.
Això és exactament
una timba de pòquer.
El camarot de les hermanes Marx.
Completament. Mira, potser fins i tot penjarem una foto perquè la gent, doncs, vegi avui que ens ho passarem bé aquí.
Però que són pocs. Passa, que són pocs.
Mira, ve la Núria per fer-nos la foto, que hem
més
demanat.
Més que una tertúlia, sembla una sobretaula de cunyats.
Va, intentem obviar l'escenari i centrar-nos en l'actualitat. Perquè no sé si pensàveu que podríeu deixar de parlar de la llei d'amnistia durant uns dies o parlar-ne avui com a conclusió de tota aquesta votació, resulta que no, que encara tindrem uns quants capítols més per endavant. De seguida us preguntaré què us sembla tot plegat, però abans deixeu-me que saludi en directe a aquesta hora Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés. Senyora Nogueras, bona nit.
Hola, molt bona nit.
En quin moment han tingut clar que votarien en contra, que aquesta seria la decisió de Junts a la votació d'avui de la llei d'amnistia?
Mira, jo, si et sembla, em remunto a l'acord que vam signar amb el Partit Socialista. Nosaltres vam signar un acord que, entre altres coses, incluïa la investidura del senyor Sánchez i també una amnistia, però una amnistia que, a més de mutu acord, vam acordar que seria integral, per tant, que no quedés ningú fora d'ella. Nosaltres les esmenes que avui hem portat a votació i que les hem portat també a la ponència i a la comissió, les tenim a sobre la taula des del primer dia que vam seure a negociar l'amnistia. Perquè al final nosaltres portem molts anys patint aquesta ingerència judicial en la política. Per tant, coneixíem que hi podia haver aquesta causa que s'havia començat feia 4 anys i que s'havia deixat que és aquesta causa que ha sortit aquest dilluns del jutge Aguirre, o la del tsunami, que va sortir just després d'anunciar-se l'acord d'investidura. I, per tant, nosaltres conveníem que calia fer una llei que pogués tapar aquests forats que creiem que hi hauria.
Sí, 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 ara en parlarem d'això, no pateixi, no, però jo li volia preguntar precisament per això, en quin moment han decidit fins quan han estat negociant amb els socialistes aquesta qüestió?
Per tant, nosaltres, des del primer dia, estem intentant negociar amb ells per incloure aquestes esmenes nostres. Nosaltres no hem deixat mai de negociar. Sempre estem parlant amb el Partit Socialista i és important que ens parlem clar les dues parts, i així ho hem fet en tot moment. I nosaltres teníem clar que si avui no s'aprovaven les nostres esmenes, nosaltres no podríem donar un vot positiu a una amnistia que sabem que pot reforçar-se molt més, i hem utilitzat el procés legislatiu que hi ha i les eines legislatives que tenim com a diputats aquí al Congrés, en aquest cas poder votar a favor del dictamen que ja estava aprovat de la comissió i votar en contra del conjunt de la llei. Per tant, aquesta llei torna en comissió i podem seguir negociant el reforçar aquesta amnistia. Nosaltres no podem votar una llei que sabem que no inclou a tothom. I és important per nosaltres... Nosaltres no prioritzem que el Partit Socialista estigui més o menys còmode, nosaltres prioritzem poder avançar en la resolució del conflicte polític i, sobretot, que l'amnistia pugui incloure tothom. Aquest és l'objectiu de l'amnistia.
Però en aquests darrers dies, aquestes últimes hores de negociacions, m'imagino, fins a l'últim moment, en algun moment el PSOE els havia donat algun tipus d'esperança que podria ser que acceptessin la seva esmena?
Mira, nosaltres, més que esperances, o la negociació és sèria i rigorosa, i en aquest cas, amb el tema de l'amnistia, ja ha comptat moltíssim l'argumentari jurídic. I sí que és veritat que arguments jurídics que sustentin el rebuig del Partit Socialista a les nostres esmenes no n'hi ha. Potser sí que hi ha alguna justificació política, que en tot cas ho hauria d'explicar el Partit Socialista, però no hi ha ni una sola justificació jurídica que pugui donar suport a aquest enrocament del Partit Socialista, en aquest cas amb les nostres esmenes. Per tant, nosaltres seguirem insistint, seguirem posant arguments jurídics a sobre la taula i, sobretot, el que volem és que es compleixi l'acord. L'acord que tenim amb el Partit Socialista parla d'una amnistia que no deixi a ningú a fora. Per tant, seguirem en això i no ens podem conformar, perquè si no caiem en el que va passar la legislatura passada, també es va voler fer una reforma del Codi Penal que no ha acabat complint aquells objectius pels quals es va fer. I no va ser així perquè no es va treballar amb rigor i potser es va posar el rellotge massa de pressa i va haver-hi massa pressa. Nosaltres no volem fer això. I, de fet, ens hem passat tota la campanya dient que si nosaltres érem determinants, les coses no serien com han estat fins ara. I nosaltres volem fer les coses bé i no hi ha ningú que es mereixi quedar-se enrere si es fa una amnistia en el Congrés dels Diputats. És una llei orgànica prou important com perquè tothom segui els dies i les hores que faci falta per arribar a un consens.
Un dels arguments que ha fet servir el PSOE aquestes darreres setmanes és que si el terrorisme queda exclòs amb aquesta excepció d'aquests articles 2 i 3 del Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans, que el Constitucional, o també les institucions europees més endavant, els tribunals europeus, acabarien tombant aquesta llei i tot quedaria en paper mullat. Com veuen vostès això, aquesta justificació del PSOE?
Mira, d'entrada, jo penso que no s'ha de tenir por a amnistia de delictes que no s'han comès, i tothom sap, i el mateix PSOE ho diu, que no hi ha hagut terrorisme. I avui els fèiem nosaltres aquesta pregunta, és a dir, tot el que estem veient que està passant a la judicatura espanyola, aquesta agenda judicial sincronitzada amb l'agenda política que té la cúpula judicial espanyola, veient tot això que està passant, de debò que els preocupa la justícia europea? Nosaltres portem 6 anys batallant a la justícia europea, allà no hi ha Marchenes i no hi ha Aguirres, i en tot cas nosaltres el que els hem dit al Partit Socialista és que el risc va a càrrec nostre, si d'aquí 2 anys la justícia europea decideix impugnar l'amnistia, que ho dubto, però el risc el correm nosaltres. Ara mateix, aquí, aquesta amnistia és constitucional i amb les nostres esmenes, a més, també inclou a tothom. I és veritat que al final estem tots molt exposats a l'arbitrarietat d'aquesta justícia espanyola, però sí que si nosaltres veiem que hi ha forats, la nostra responsabilitat és tapar-los. I no hi ha ni una sola justificació jurídica perquè no s'aprovin les nostres esmenes i puguem cobrir aquests forats. És imprescindible, i ara tenim 15 dies més per poder seguir negociant.
Si en aquests 15 dies el PSOE no canviés d'opinió i el text es mantingués igual, vostès mantindrien el seu no a la llei?
Nosaltres ara mateix negociarem perquè aquesta llei d'amnistia sigui una llei integral que no deixi ningú enrere. Aquest és el nostre objectiu, no contemplem cap altre escenari.
Han votat que no a l'amnistia perquè creuen que no cobreix a Carles Puigdemont?
Hem votat que no a l'amnistia perquè no entra tothom i perquè hi ha gent que queda enrere. Hi ha causes que queden enrere i tots les coneixem, que és, per exemple, la causa del tsunami o la causa que va sortir ahir del jutge Aguirre, aquesta acusació d'alta traïció. Des del primer dia que nosaltres hem dit que aquesta llei no va de noms. Això és una macrocausa que dura molts anys en contra d'un col·lectiu que és l'independentisme català, i si es fa una amnistia és per cobrir tot l'objecte d'aquesta causa. Tot.
No. Però si no va de noms, ben bé, doncs, a qui no cobreix aquesta llei?
A les causes. Causa, i per això és importantíssim la nostra esmena, que parla del terrorisme i dels delictes d'alta traïció, perquè són aquests delictes dels quals en els quals ens està acusant des del jutge García Castellón, en el cas de Tsunami, o en el cas de l'alta traïció, el jutge Aguirre. Un jutge que val la pena que expliquem que es passeja per les televisions europees prevaricant i opinant sobre una causa.
Ho hem explicat fa només uns minuts i l'hem sentit també. Perfecte. A la televisió alemanya.
Crec que val la pena que ho anem recordant, perquè davant d'això nosaltres el que sí que esperem és que hi hagi una contundència per part del govern espanyol. No pot ser que tot això ens passi per davant i que, tenint l'oportunitat de poder treure'ls la pilota de joc, no ho fem.
En quins terminis creu que ens situaríem ara, doncs? Si dèiem que aquesta llei es podria aprovar entre finals de març, principis d'abril, ara on ens n'hem d'anar? Tot s'allarga dues setmanes més o podria ser més temps encara?
Veurem també quan es convoca la comissió. Tot això depèn també de la mesa de la comissió, si es convoca en una setmana, si es convoca en 10 dies. Veurem també si el Partit Popular té alguna carta més preparada al Senat. Veurem. Esperem que el més aviat possible. Sigui per poder aprovar una amnistia integral.
Li volia preguntar també si no creu que pot ser que hi hagi persones que estiguin una mica cansades d'aquestes negociacions. A moltes persones els costa d'entendre exactament què és el que s'està negociant, que parlem d'esmenes unes pactades amb Esquerra i amb el PSOE, d'altres esmenes individuals. No sé si creu que això és encara complicar una mica més tota aquesta comprensió per una part de la ciutadania i que ara, no sé si entendran la seva posició, que encara dilati més totes aquestes negociacions i l'aprovació de la llei definitiva.
Jo crec que la gent el que té ganes és de viure en un estat de dret, en un estat on la justícia no vulgui fer política. I Catalunya porta molts anys patint aquesta ingerència. I també estic convençuda que la gent el que té ganes és que la gent deixi de patir. Hi ha moltíssima gent patint per aquesta politització de la justícia absolutament inacceptable en un estat de dret. D'això és del que està la gent cansada. I la gent també està cansada que els vots dels catalans sempre valguin una miqueta menys. La nostra feina i la nostra responsabilitat com a polítics és poder donar solucions i aportar solucions. I no és fàcil, i avui ho hem dit, avui no ha estat un dia fàcil. Però nosaltres tenim la responsabilitat que si hi ha l'opció d'aprovar una llei d'amnistia que no deixi a ningú enrere, no votarem una llei d'amnistia que sí que deixi a causes enrere.
Quan començaran a tornar a parlar de nou amb els socialistes demà mateix? Tenen previst començar aquestes negociacions?
Veurem, però sí que amb el tema de les negociacions nosaltres no hem explicat mai res el contingut d'aquestes negociacions, però sí que et puc dir que nosaltres mai hem deixat de parlar amb el Partit Socialista i la comunicació és habitual i
No li preguntava pel contingut, li preguntava si ja es posarien a treballar demà precisament per no dilatar encara més tot aquest procés.
Clar, per això et dic que nosaltres en cap moment hem tingut fases que sí, que no, és una comunicació constant i les negociacions continuen i estic convençuda que les dues parts trobarem el bo i millor per poder assolir aquest objectiu, que és aquesta amnistia que recull el nostre acord, que és una amnistia que no deixa ningú enrere.
Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9-C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit.
Adéu, igualment.
Ara de seguida també farem una altra trucada, però abans deixeu-me que saludi el Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé, que estan doncs, seguint tota aquesta jornada avui des del Congrés dels Diputats. Jordi, Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Esteu aquí tots dos, eh?
Sí, sí.
Com s'ha viscut això avui al Congrés? És a dir, des de primera hora, Jordi o Arnau, més igual, ja es veia venir que Junts votaria en contra o hi ha hagut aquests dubtes fins al final? Perquè, per més que li hem intentat preguntar a Míriam Nogueres des de quan han pres aquesta decisió de votar-hi en contra, no ens ho ha volgut acabar d'aclarir.
A veure, la decisió jo diria que no ha estat tan in extremis com vam viure fa un parell de setmanes al Senat o al Congrés, més ben dit, per aquells decrets del govern espanyol. No està tan in extremis perquè, mica en mica, al llarg del matí, al llarg de la tarda, ja hem anat veient que seria un no de Junts per Catalunya, però sí que les negociacions s'han portat fins a l'últim moment, pràcticament, perquè hem tingut aquesta incertesa que vam tenir també fa un parell de setmanes, però han portat al límit tot plegat. Jo diria que no és un escenari calcat el de fa dues setmanes, però home, s'hi assembla bastant. També perquè Junts volia portar fins al final aquest